Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
A vegada del misteri, a vegada estàs ahí, sé que andes per allí. En fin, buenas tardes y bienvenidos a la nave del misterio merengue. Como en tan solo 72 horas... ¿se han podido ver hechos tan paranormales en los hombres de Ancelotti? 14:05 del mediodía. Precisamente a esa misma hora estaba yo en el vuelo 078976JK, con destino a Sevilla. Sabía que mis sospechas hasta el momento podían ser infundadas, y por eso tenía que volver a ver a ese Madrid en directo. Me colé en el vestuario blanco, horas antes del encuentro, y puse una cámara. Me di cuenta de algo terrorífico. Hechos tan paranormales como ver a Cristiano masajeando a Gareth Bale, Marcelo haciendo un sudoku, o Luka Modric hablando con Pepe sobre monumentos en Dubrovnik. También me pareció ver a Sergio Ramos leyendo un libro de reglamentación arbitral de la Real Federación. Pero eso ya es aventurarme, la letra no la veía bien. Vi incluso a Ancelotti rezando en una esquina mientras el equipo calentaba. Pero para sospechoso, el hecho paranormal que les voy a explicar ahora. Y con él acabo. Mientras el equipo estaba en el césped paseando antes del partido, una hora antes aproximadamente, las 21:00 p.m., solo se quedó una persona en el vestuario. Solo fueron 2 minutos, apenas 2 minutos. El tiempo suficiente para ver cómo Iker Casillas se acercaba a la mochila de Diego López y... en fin, no puedo seguir. Esta información es confidencial. Debo seguir investigando, pero en Madrid creo que están perdiendo la liga porque pasan cosas paranormales y tampoco quiero morir explicándolo.
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Doncs sí, la Lliga ha donat un tomb, però a quin preu? Ha posat Víctor Valdés fi a la seva carrera al Barça de la manera més cruel? Bé, la greu lesió que l'apartarà dels terrenys de joc durant uns 6 mesos, com a mínim, evitarà que lluiti per la seva somiada Champions, per la Lliga i per prendre-li també el lloc a Casillas al Mundial de Brasil. Estic segur que el Barça li oferirà la possibilitat de seguir, però ningú ha d'oblidar que va ser el mateix jugador el que al seu dia va decidir que marxaria a final d'aquesta temporada. Dit això, Valdés es mereix un homenatge al Camp Nou. Temps hi haurà per buscar el dia adequat, però ha donat tant al Barça que seria injust que marxés sense el reconeixement de tots els culers. D'altra banda, Martino va assegurar que el Barça no buscarà substitut a Valdés per al que resta de temporada. Ho va fer en calent i amb el dolor de veure el seu porter abatut. No obstant això, avui ell i Zubizarreta haurien de reunir-se i presentar al club una llista de possibles fitxatges. Cal confiar en Pinto, és clar que sí, que sempre ha complert amb el seu treball, però el Barça no pot arriscar-se a patir una altra lesió o una expulsió i haver de jugar a la Champions i la resta de la Lliga amb un porter del filial. Us imagineu a Oyer, que no ha jugat cap partit en tota la temporada, havent de jugar unes hipotètiques semifinals de Champions contra, per exemple, tot un Bayern de Munic? O a Massip del Barça B, havent de jugar la final de Copa contra el Madrid? Jo no m'ho imagino. És per això que crec que s'hauria de fitxar un porter per aquests dos mesos i escaig de competició que resten. Per norma, el porter que s'hauria de fitxar doncs només pot ser de la Lliga Espanyola o estar sense equip. Per tant, alguns noms que m'agraden o que no em desagraden, vaja, serien el de Gorka Iraizoz, de l'Atlètic Club, Vicenç Guaita, suplent de Diego Alves al València, Kameni, suplent de Willy Caballero al Màlaga, o fins i tot Mullà, del Getafe. Veurem què acaba passant, però el destí li ha gastat una broma de molt mal gust al bo de Víctor Valdés.
L'escenari de la Lliga ha canviat en 72 hores, només temps suficient per veure com el Bernabéu i el Sánchez-Pizjuán al Madrid s'hi ha deixat mitja lliga. A Can Barça, després d'una primera volta espectacular, podien permetre's el luxe de despistar-se. No gaire, però podien despistar-se. I després d'aquesta despistada, eren conscients que els restava una bala, només una, la bala del Bernabéu. I amb una sola bala han aconseguit ferir de gravetat el seu etern rival. El Madrid, en 180 minuts, s'ha desdibuixat i ha llançat per la borda les bones sensacions. No dic la Lliga, dic les bones sensacions amb les que arribava al tram final de temporada. Les ha llançades. Ja no vull bones sensacions fora. Hala, adéu. Però aquesta Lliga ens està acostumant als constants canvis d'escenari i haig de dir que aquest cap de setmana, com acostumo a fer, m'oloro novetats a la taula. Òbviament, ja no m'imagino una tercera derrota consecutiva dels blancs, però en canvi sí que puc veure com l'Atlético perd a Bilbao o el Barça, per exemple, es deixa punts a Cornellà. De fet, m'imagino un triple empat a dalt. Toni, grava això, que ho posarem algun dia. Simeone cau a Bilbao, el Tata empat a Cornellà i el Madrid atropella el Rayo. Conclusió, tots tres amb els mateixos puntets. Barça líder, Atlético segon i Madrid tercer. I aquests que tenen problemes al cor, que no segueixin veient els partits de Lliga. A tot això, i passi el que passi aquest cap de setmana, que ningú canti victòria, perquè malgrat aquest sotrac del Madrid m'estigui deixant de pedra, perquè m'està deixant de pedra, us haig de dir que no li trec ni un petit percentatge de favorit i candidat a tots els títols. Ara, per fer bo el sotrac merengue, però cal que no fallin ni Barça ni Atlético, i a mi me da que aquests dos, en algun moment o altre, cauran. De fet, ja dic que aquest cap de setmana es deixaran punts. L'Atlético crec que caurà perquè se li farà etern i perquè té un calendari molt complicat. El Barça caurà perquè no crec en la seva regularitat. Crec que no existeix aquest any la regularitat del Barça, no l'he vista i no crec que la veiem d'aquí al final. I menys amb la defensa actual i tan desprotegida que quedarà ara sense el salvador Víctor Valdés. De fet, parlant de culers i matalassers, diré, com molts consideren, que l'eliminatòria de Champions, que inicien tots dos la setmana vinent, farà més mal del que ens pensem. I aquí, al Madrid, és on tornarà a agafar aire. I és que ahir es prenia pastilles a Ancelotti, sí. Però qualsevol dia d'aquests, qui se les haurà de prendre, seran Simeone o el Tata.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta.
Nova edició del Zona Mixta, avui dijous dia 27 de març, on començarem una nova edició del Zona Mixta repassant els titulars més destacats del dia.
Doncs sí, després d'això serà el moment de saber de què es parla a taula avui, tristament, la lesió de Valdés.
A més, també connectarem amb l'Ignacio Miguelet per conèixer l'última hora del Real Club Deportiu Espanyol i també us aproparem l'última hora del Barça de la mà d'en David Serra.
Posteriorment serà el moment de parlar de bàsquet. Al Zona Mixta rebrem a Ferran Romeu i a l'Aitor Fuster, companys de l'NBA 365, que arribaran amb el més destacat del bàsquet europeu. L'NBA i la Lliga Universitària.
I del bàsquet, doncs, tocarà passar, com cada dijous, al futbol català, al futbol d'aquí i al futbol de casa, avui de la mà d'en Gonzalo de Melo, promotor de Golcat, que ens explicarà els darrers avenços tecnològics amb els que compta Golcat.com.
I per acabar, un dia més, repassarem agenda. Avui encara resten partits per jugar-se a la Lliga BBVA i en setem nova jornada d'Eurolliga.
Els titulars.
El Barça guanyava davant del Celta 3-0, però perdia a Víctor Valdés.
A esta altura de la temporada pensé que todo lo que tenía que suceder ya había sucedido y evidentemente estaba equivocado, ¿no? A poco tiempo del final, que nos pase otra vez con Víctor, cuando ya habíamos pasado mucho de esto durante todo el año. Evidentemente es un golpe fuerte, pero como este equipo vive de golpes en golpes desde hace ya bastante tiempo, seguramente saldremos adelante y seguiremos intentándolo.
Era el minut 20 de partit quan, després d'aturar una falta, Víctor Valdés feia un mal gest al recolzar la cama i es lesionava de gravetat.
El pronòstic a dia d'avui parla d'un trencament del lligament encreuat anterior del seu genoll dret. El porter blaurana haurà de ser operat i estarà de baixa uns 6 mesos.
Tot plegat, la nit en què Messi novament marcava i la nit en què Neymar tornava a oferir la seva millor versió al brasiler va ser l'autor de 2 gols. Sobretot el succeït en el dia d'ahir. I sobre l'actualitat blaugrana d'avui en sabrem més detalls amb en David Serra.
Una jornada, la d'ahir, que no només va tenir en la lesió de Valdés la notícia més destacada, perquè el Sánchez-Pizjuán saltava la sorpresa i el Madrid, que ja ha derrotat per 2-1 enfront del Sevilla.
Cristiano Ronaldo avançava els blancs i Vaca, amb 2 gols, acabava donant la volta al marcador.
Ahir qui no fallava era el líder, l'Atlético de Madrid. Un solitari gol de Diego Costa va ser suficient perquè els matalassers guanyessin 1-0 al Granada.
Aquest dimecres també jugava el Rayo Vallecano-Osasuna amb victòria 1-0 pels de Vallecas en temps afegit i gràcies a un penal molt polèmic.
Avui es tancarà aquesta jornada 30 de la Lliga BBVA amb els següents partits: Getafe-Villarreal i Real Societat Valladolid a les 8 del vespre i ja a les 10 l'Almeria-València i el Llevant-Betis.
Mentrestant, a Barcelona ja fan el compte enrere pel derbi de dissabte a Cornellà al Prat. Avui, tant Barça com Espanyol s'han entrenat a les seves respectives ciutats esportives.
Pel que fa al conjunt de Javier Aguirre, avui nova sessió preparatòria, penúltima abans del derbi. En aquesta ocasió, a porta oberta. Sabrem més sobre aquest entrenament i sobre la darrera hora blanquiblava amb l'Ignacio Miguelet.
En futbol femení, el Barça ahir derrotava 0-1 a l'Atlètic de Bilbao i és a un sol punt del títol. Jenny va ser l'autora de la Diana Culer.
I tanquem la plana futbolística apuntant que la UEFA posarà en marxa a partir del 2018 una nova competició, una Lliga de Nacions, segons explicava el secretari general Gian Infantino. Aquesta Lliga de Nacions substituiria els partits amistosos que disputen les seleccions.
En bàsquet, ja aquest dijous torna l'Eurolliga i ho fa amb la 12a jornada del Top 16. Previstos per avui, el Maccabi Real Madrid, l'Unicaja de Màlaga Olympiacos i l'Anadolu Efes, Laboral Cucha, entre d'altres.
El Barça de Xavi Pascual, ja classificat per als quarts de final com a primer de grup, rebrà la visita del Panathinaikos al Palau Laurana.
I a la NBA, la passada matinada, els Grizzlies han estat capaços de remuntar 9 punts en l'últim quart per acabar derrotant 87-91 als Utah Jazz. Marc Gasol, amb 18 punts i 7 rebots, era un dels millors de la nit.
Per la seva part, Ricky Rubio va rebre un cop de colze davant els Atlanta Hawks i li ha costat aquest cop 15 punts de sutura en el llavi. El base maresmenc es refeia i dirigia la victòria dels Minnesota Timberwolves 107-83 amb 10 assistències i 6 recuperacions.
Deixem el bàsquet per parlar ara de tennis i és que el japonès Kei Nishikori va derrotar en 3 sets el suís Roger Federer i jugarà la primera semifinal del Masters 1000 de Miami davant el serbi Novak Djokovic. Rafa Nadal la jugarà avui al passe a les semifinals davant el canadenc Milo Raonic.
En ciclisme, Joaquim Purito Rodríguez és el nou líder de la Volta a Catalunya després de la seva victòria a la tercera etapa d'ahir entre Banyoles i la Molina.
Abans de que comenci la quarta etapa d'avui entre Alpi i Vallter, el Purito Rodríguez té un avantatge de 5 segons sobre Alberto Contador i 9 sobre Nairo Quintana.
Amb motor, les escuderies i pilots de la Fórmula 1 ja són a Malàisia, on aquest cap de setmana al circuit de Sepang s'hi disputa el segon gran premi de la temporada.
Encara amb moltes incògnites en tots els equips, aquest dijous a partir de les 3 de la matinada s'hi disputaran els primers entrenaments lliures.
D'altra banda, el doctor Gary Herstein, cap mèdic de la Fórmula 1 entre el 2005 i el 2012, va expressar al seu blog tota la seva preocupació per la situació de l'expilot Michael Schumacher i va afegir que la manca d'actualitzacions en el quadre clínic pot ser una pista per començar a acomiadar-se d'ell.
I l'últim apunt de motor ens el porta Carlos Sainz, i és que ahir confirmava que disputarà l'edició de l'any vinent del Dakar, conduint un Peugeot.
I anant vol, el Granollers i la Demar de Lleó empataven aquest dimecres 22-22 en un partit que no es decidia fins al darrer segon. Aquest resultat dona al Futbol Club Barcelona possibilitats de proclamar-se matemàticament campió de la Lliga aquest dissabte, quan encara queden 6 jornades pel final de competició.
I finalment, i tal com us explicàvem ahir en directe, en els Premis Laureus, Marc Márquez, Missy Franklin, Rafa Nadal, Sebastian Vettel i el Bayern de Múnich van estar entre els guardonats a aquests premis, també nomenats als Oscars de l'esport.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Doncs, com us avançàvem avui, tothom en parla a taula d'aquesta greu lesió de Víctor Valdés.
Fitxaríeu a un porter per substituir-lo?
Va ser el seu últim partit amb la samarreta del Barça?
Hauria de continuar un any més?
Moltes preguntes entorn un dels millors porters de la història del Barça, que d'altra banda contrasten amb l'alegria moderada que va suposar per molts culers que el Real Madrid perdés ahir la nit al Sánchez Pizjuán. Què et va semblar, David?
Què em va semblar el què? La
tot
derrota?
Plegat, sí.
Bueno, va ser un dia molt estrany el d'ahir, eh? Jo ja m'aventurava que el Madrid ahir podia caure al Sánchez Pizjuán. Òbviament havia de fer un molt mal partit per caure, perquè és un gran equip. El Real Madrid va fer un mal partit, va caure, però el que ningú s'esperava era que el Futbol Club Barcelona ahir perdés a Víctor Valdés ja de manera definitiva, eh? Un final molt cruel per un dels jugadors, un dels futbolistes que més ha donat a l'entitat blaugrana. Possiblement molt injust el que ahir va passar, però injustícies n'hi ha ni moltes cada dia al món. Ahir li va tocar a Víctor Valdés.
Doncs sí, una gerra d'aigua freda pel Futbol Club Barcelona en el tram decisiu de la temporada. Bé, David, 2:20. Fem una petita pausa i tornem ja amb l'última hora de l'Espanyol i del Barça, eh? Aquest dissabte derbi, a veure com arriben tots dos. Fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FMZonaMixta o al Twitter. @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretillas TR.
¿Que por qué apuesto siempre en goldenpark.es? Muy fácil. Es una casa de apuestas de aquí. Tiene todos los deportes. Es muy fácil hacer apuestas. Hacen promociones cada semana. Y si tienes alguna duda, te contestan al momento. Goldenpark.es. Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de 50 euros para jugar. Consulta las condiciones en nuestra web. Goldenpark.es. Deportes, casino, bingo, póker. La suerte te sonríe.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de esports amb passió. Connexió blanquiblava.
Espanyol, Vinga, va, som-hi. Estem a dijous, per tant, és molt fàcil, sumar. Queda divendres i ja tenim el derbi, que és dissabte, i segur que l'Espanyol s'estan preparant i amb força per arribar quan millor possible aquest derbi davant del Futbol Club Barcelona. Per tant, el que fem és desplaçar-nos cap a la ciutat esportiva d'Ani Jarque per veure com ha estat aquest entrenament, qui ha parlat avui en roda de premsa, i en sabrem una miqueta més amb el nostre company, l'Ignacio Miguelet. Ignacio, molt bona tarda.
Bona tarda, David.
Què tal, com estem, Ignacio?
Pues bien, deseando y deseoso de vivir ese derbi.
Bueno, suposo que ja es respira, eh? Ambient de derbi per a la ciutat esportiva.
Hombre, totalmente, en la ciudad deportiva y en toda Barcelona. La ciudad deportiva, sobre todo, más aún, obviamente, porque ahí mismo está uno de los equipos que va a jugar ese partido, y todos estamos pendientes de un hombre, de David López, porque recordemos que tiene una distensión en su tobillo izquierdo. Sí. Hoy ha hecho trabajo específico, empezó entrenando, al final se retiró a hacer trabajo en gimnasio y recuperación, pero los doctores son optimistas y apuntan a que mañana podría incluso reincorporarse con el grupo y entrar en la lista de convocados, porque Abraham y Córdoba, que eran esos dos jugadores que también estaban tocados, hoy han entrenado con normalidad, así que al menos estos bueno. dos no tendrán problema para entrar en la lista de convocados si Javier Aguirre lo decide.
Bueno, doncs,
¿quién ha hablado hoy?
A ver, ¿qué ha hablado? Porque sembla que és important, eh? A ver, digue-ho tu mateix.
Sí, Sergio García, el capitán de este equipo, el que ahora mismo lleva 11 goles, si no me equivoco, sus mejores cifras goleadoras en la Liga BBVA, las está haciendo este año, las está haciendo en Español, y aunque, como ya sabes que yo tengo problemas con la tecnología, hoy sí. ha sido de esos días, no Vaya. Se ha podido traer su fragmento de voz, pero os puedo contar que entre la verdad que y la verdad que es lo que más repite, ha dicho algunas cosas interesantes, como por ejemplo, que si queremos ganar al Barcelona, hay que salir con una intensidad superior al 100%, superior a ellos, y que obviamente habrá que jugar muy bien, mucha concentración. Si es verdad, eso decía Sergio, que el Español está haciendo una gran temporada, yo también lo pienso, pero sería una guinda al pastel de esta temporada si consiguen la victoria frente al Fútbol Club Barcelona, y en Cornellà la primera victoria sería en este nuevo estadio del Español. Además también recordemos, lo sabe todo el mundo, Valdés lesionado, 6 meses de baja, baja importantísima para el Fútbol Club Barcelona. Sergio García le deseaba una pronta recuperación y aseguraba que, ojo, porque el Barcelona tiene buenos porteros, obviamente se refiere en este caso a Pinto, que será su sustituto, pero dice que puede ser que moralmente vengan tocados,
sí, sí.
Igual de tocados que estuvieron en la segunda parte de ayer frente al Celta de Vigo. Veremos a ver cómo vienen, también puede ser que le dediquen la victoria a Víctor Valdés, también puede ser que les dé ganas para conseguir el liderato o incluso los 3 títulos que están en juego, los 3 no creo que lo consigan, pero puede ser que sea una moral para dedicárselo a su compañero Víctor Valdés. No se sabe cómo llegarán, lo que sí que está claro, y como dice Sergio García, que hay que salir más del 100% para ganar este derbi.
Sí, de fet a Pericos Online diu Sergio García, per guanyar el Barça cal no deixar-los respirar, i el que cal també és tenir a l'afició de costat. Si et sembla, Ignacio, escoltem l'espot aquest tan maco que ha preparat l'Espanyol i després acomiadem.
Perfecto.
I ens dius demà si hi ha entrenament o no, a quina hora i com funcionarà tot.
Este partido es muy especial para nosotros.
Es el derbi más antiguo de primera.
Correr, luchar, dejarse la piel.
No es suficiente.
Pierdes la bola, recupérala.
Dame un buen pase y es gol.
No n'hi ha prou.
Hay que poner algo más.
Quelcom que només tenim nosaltres.
Sentiment, 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 sentiment.
Bueno, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do com escalfen el derbi ja des del costat espanyolista, amb Víctor Sánchez, Coloto, Capdevila, Àlex Fernández, John Córdoba, Sergio García i una infinitat de jugadors més que han participat en aquest spot, eh, Miguelet?
Sí, sí, sí. Siempre el español TV en este caso está muy a tope con estas campañas, porque son las que hipnotizan a la gente, y está claro que el sábado la gente, también lo decía Sergio esto, la gente es uno más en este equipo.
I tant que sí. Bueno, demà, ja per anar tancant, Ignacio, demà quan s'entrena l'equip, suposo que canvien d'escenari, no? Ja demà?
Sí, Aguirre normalmente prefiere realizar ese último entrenamiento en Cornellà del Prat, no siempre lo hace, esta vez sí, a las 11 entrenarán a puerta cerrada con los primeros 15 minutos abiertos para los medios de comunicación, después Javier Aguirre, el mismo, dará la lista de convocados y atenderá a los medios de comunicación una pequeña rueda de prensa previa al gran derbi.
Doncs demà el que tocarà és connectar amb Cornellà. Estarem molt pendents d'aquesta última hora de l'Espanyol, d'aquest últim entrenament, llista de convocats i, com no, a veure què ens regala Aguirre en roda de premsa prèvia a aquest superderbi de dissabte. Ignacio, moltíssimes gràcies i una abraçada ben forta.
Un abrazo, David.
Connexió Blaugrana.
Doncs vinga, ara torna, per conèixer aquesta última hora del Futbol Club Barcelona. Ens la porta, com sempre, en David Serra. David, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Marc.
Doncs bé, tu diràs, avui com ha estat aquest entrenament matinal del Futbol Club Barcelona?
Doncs podríem dir que amb cares més llargues del que hauria de ser habitual després d'una clara victòria com la d'ahir. Però la lesió de Víctor Valdés pesa molt.
Imagino que sí, Avui, doncs, aquestes cares llargues entre els jugadors blaugranes en una sessió també, imagino, de recuperació, com és habitual.
Sí, el Tata Martino ha planificat una sessió suau pels titulars, pensant en el derbi contra l'Espanyol d'aquest dissabte. A l'entrenament hi ha faltat Tello, amb permís del tècnic, i Puyol i Dos Santos s'han entrenat al marge. També s'han entrenat amb el primer equip Massip, Planas, Ilia i Patrick, tal bé.
Bé, una victòria la d'ahir, que agradolça, podríem dir, titular-la amb aquest 3-0, però amb aquesta lesió de Víctor Valdés.
Exacte, va estar marcada per aquesta lesió, i el Tata Martino explicava així com havia vist el partit, i també afirmava que en principi no es fitxarà cap porter pel que queda de temporada.
Me gustó el primer tiempo del equipo, creo que hemos mantenido bien la pelota, la hemos hecho circular bien. Hemos podido romper bien la línea alta del Celta, hemos profundizado, hemos podido correr, hemos tenido situaciones de gol, hicimos dos goles. El segundo tiempo no me gustó, pero no me quiero exceder en el análisis del segundo tiempo porque hay un hecho muy puntual que dolió y mucho en el vestuario. Entonces por ahí estoy exagerando la autocrítica y dejando de lado un suceso que nos ha dolido mucho, ¿no? A menos que no suceda otra desgracia, esperemos que no. Nosotros vamos a terminar con este plantel que tenemos.
Bé, veurem, en principi no hi haurà fitxatges, com bé ha comentat el Tamartino, però hem de recordar també que aquesta no és la primera baixa de Valdés al llarg d'aquesta temporada.
No és la primera, ja va estar 6 setmanes de baixa per una lesió i Pinto, per tant, va ser el que el va haver de substituir. Pinto ha jugat 14 partits d'aquesta temporada entre Lliga, Copa i Champions i ha encaixat 10 gols. L'equip ha aconseguit 11 victòries, 2 derrotes i un empat amb l'Andalús sota pals.
I en cas de que el Barça finalment doncs canviés d'opinió i volgués fitxar un porter, no podria ser qualsevol, no qualsevol valdria.
No hauria de ser com el que va fer el Madrid l'any passat amb Diego López, hauria de ser un porter de la Lliga Espanyola o un porter sense equip.
Bé, d'altra banda, també hi ha haver-hi doncs, moltes reaccions després d'aquesta lesió de Víctor Valdés, tu mateix, David.
Doncs n'hi van haver moltes, perquè possiblement fos l'últim partit que veiem a Valdés vestit de blaugrana. Un d'ells va ser Jordi Alba.
Jo crec que és una lesió molt, molt greu, tant a nivell personal per a Víctor com per a tot l'equip, i bueno, segur que és una baixa molt, molt important, però bueno, ja t'hi dic que Pinto i Oyer pues, estan en plenitud per fer també un bon paper, no?
I no va ser l'únic que va parlar, com deia, amb Jordi Alba. També va parlar un jugador molt amic, m'atreviria a dir, de Víctor Valdés.
Andrés Iniesta, exactament, que comentava que el partit no va ser el mateix després de la lesió de Víctor Valdés.
Ha sido todo un poco raro, la verdad es que por él, por la situación, por todo lo que viene de aquí en adelante, pues una noticia fatídica en ese sentido, ¿no? Ahora ya lo importante es que pueda recuperarse bien, que vaya corriendo el tiempo y el mandarle el abrazo de todo el mundo.
I el Manxec, David, es va retirar per precaució a la mitja part,
Exacte, tenia molèsties a la cuixa esquerra, però en principi hauria d'estar disponible pel derbi d'aquest cap de setmana. I avui ja ha treballat amb el grup.
Doncs bé, aquestes dues males notícies, sobretot la de Víctor Valdés, però que contrasta amb un parell de bones notícies. També la primera és que, com bé comentaves, avui Cristian Tello no estava a l'entrenament perquè ha sigut pare, i d'altra banda perquè el Barça, a més de la derrota del Madrid d'ahir, també ha confirmat una notícia important.
I és que el jove croat Alen Halilovic, de 17 anys, ha estat oficial... Bueno, el Barça ha confirmat que l'havia fitxat oficialment per 2,2 milions d'euros més variables depenent dels objectius aconseguits. El jugador ha signat per 5 temporades i començarà l'any que ve o la temporada que ve amb el Bay.
Doncs bé, Halilovic, que ja és blaugrana. David, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Això és tot per avui.
Doncs bé, moltes gràcies i una abraçada ben forta, David.
Una abraçada.
Adéu-siau. David, ja estem.
Perfecte.
Merci.
Anat bé, okay.
Sí, sí, s'ha escoltat prou bé.
Millor.
Zona Mixta, un programa d'esports amb passió.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar. 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 Botemanía, 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 botemanía. Botemanía, te toca ganar. Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany.
Yeah, I heard he got that hot new thing. It's called
Zona Bàsquet.
Doncs abans de la zona bàsquet, deixeu-me que us digui que teníem en David Serra a Noruega, imagineu-vos. Això sí que és passió per doncs les connexions del Barça i tota l'actualitat d'última hora. I ho ha fet molt bé, eh?
Sí, tot i que al final se'ns ha colat l'acomiadament amb el David perquè no dominem l'Skype, i al final, doncs, quan li dèiem que tot havia anat bé per passar a Publi, doncs coses del directe. Per cert, coses del directe, ja que ho parlem tot, aquí fora teníem aficionades al Zona Mixta, saludant, demanant autògrafs, a mi sobretot, al David,
en
el Marc no tant.
Et veu encara de nen, encara de teenager,
teenager.
I per això, bé, coses del directe també és que anem justos de temps avui.
Perdó.
No perdem més temps, ja hi entrem.
Vinga, anem a fer un bon triple.
Amb els companys de l'NBA 305, en Ferran Romeu i l'Aitor Fuster, nois, benvinguts i bé, estic amb vosaltres i us convido a cafè, si voleu, perquè avui us veig cascadets.
Jo crec que han vingut perquè sabien que estàvem a punt d'entrar nosaltres.
Ahí està, sí.
L'NBA desprèn màgia. A la NBA. I aquesta matinada bons partits tant de Ricky Rubio com de Marc Gasol, també?
Doncs sí, sobretot dels Grizzlies, que s'afiancen en la setena plaça de l'Oest. I deixa'm comentar, Marc, que ha estat una setmana accidentada pels nostres catalans de la NBA. Si et sembla, el més recent ha estat Ricky Rubio, que ha rebut ni més ni menys que 15 punts de sutura, que es diu aviat el llavi, amb un cop brutal que ha rebut el colze de Mike Scott al primer temps. Tot i això, ha pogut continuar i ha contribuït a la victòria dels Bulls amb 6 punts, 10 assistències i 6 pilotes recuperades.
Doncs no està gens malament, eh?
I Marc també va patir un ensurt al principi de setmana, patint unes 15 davant Miami Heat, va haver de ser substituït, però sorprenentment, perquè la lesió va ser bastant aparatosa, el següent back-to-back davant Indiana va reaparèixer i van aconseguir guanyar els líders de l'Est. I a part de Marc i de Ricky, també Pau Gasol va haver...
Amb aquests problemes de vertigen, no?
Amb problemes de vertigen, va haver de ser substituït quan portava 18 minuts jugats. I bé, se li va diagnosticar vertigen i es perdrà els propers dos partits dels Lakers davant Minnesota i davant Milwaukee.
I es va perdre la tornada de Phil Jackson a l'Staples amb els 51 punts espectaculars dels Lakers a Nova York.
Rècord de la franquícia californiana.
Doncs mira, un dels pitjors anys dels Lakers, que també doncs, tenen algun rècord positiu. Dit això, anem ja amb aquest partidàs que ens deixava aquesta matinada, a l'Indiana-Miami, nois. Espectacular, eh? Apostoflant, que dirien Rovirosa.
Sense por a equivocar-nos, oi, Tor? Creiem que serà, sens dubte, la final de l'Est, la batalla de l'Est, que aquesta se l'ha endut doncs, a Indiana Pacers, per tan sols un punt de diferència, i ha tingut de tot. Ha tingut emoció, ha tingut tensió, ha tingut fins i tot també violència, I jo crec que una de les coses claus d'aquests duel entre aquests dos equips és el joc interior d'Indiana superior al de Miami, sobretot des del punt de vista de Roy Hibbert.
I era la primera vegada que veiem a Greg Oden defensant a Roy Hibbert i ha durat 6 minuts. Greg Oden ha durat 6 minuts. Comentàvem que no té ni l'alçada ni té l'agilitat que té Roy Hibbert en aquests moments, i Greg Oden que realment no està al nivell per poder defensar un dels millors pivots de la Lliga. Deixem destacar també que Roy Hibbert té molts més problemes amb jugadors més baixets que impedeixen que pugui rebre sota cistella defensant per davant. I veurem, jo crec que seguiran per aquí els hits seguiran per aquí defensant amb Haslem o amb Anderson.
És el penúltim duel d'aquests dos equips. L'11 d'abril es tornaran a veure les cares a Miami. No sabrem si tindrà repercussió aquest partit en la classificació, ja que Indiana Pacers avantatja ara, després de la victòria d'ahir, en 3 victòries als Heat. Per tant, creiem que és suficientment avantatjós aquests 3 partits per afiançar-se a la primera posició de l'est.
Veurem què acaba passant, però sens dubte aquest duel Indiana-Miami que va ser espectacular i era alguna cosa més que un LeBron James-Paul George, eh?
Sí, però sobretot perquè LeBron està molt sol.
Indiana, perquè LeBron actualment està molt sol. I jo crec que Miami ara té l'oportunitat, amb aquests pocs partits que queden, de buscar una rotació que no ha trobat. Anys anteriors tenia una rotació molt clara, on entraven jugadors com Shane Battier o Mike Miller, i ara mateix no està clar qui és la segona unitat, qui lidera aquesta segona unitat, i hi ha dies que entra Beasley, dies que entra Rashad Lewis, dies que entra Battier, dies que no juga Battier. És a dir, jo crec que han d'acabar de trobar aquesta segona unitat i la rotació per poder arribar als playoffs al màxim nivell.
Un duel que deies, Marc, de LeBron James i Paul George. I hem de prendre moltes coses d'aquí, dels americans, sobretot en el show i en l'espectacle, de moure mediàticament els partits. I una d'aquestes coses va viure ahir a Indiana, on li van posar un micròfon al pit a Paul George. I en una de les jugades més espectaculars del partit, per no dir la més espectacular, es va sentir això.
Hey! Hey, 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 hey! Hey!
Espectacular, eh? Pell de gallina, nois. Això, bé, ho vius des de dins, com si fossis el propi Paul George, ho escoltes tot pràcticament. Us imagineu que Messi i Cristiano portessin micros?
Per què no?
O Pepe, perquè l'altre dia...
Per què no?
Doncs estaria molt bé, contribuiria molt a l'espectacle.
Hem d'aprendre moltes coses.
I tant que sí. D'altra banda, com està la situació tant de l'est com de l'oest a la NBA?
Seguim amb l'est, perquè hi pot haver una lluita en la tercera plaça entre Toronto, Chicago i Brooklyn Nets. Sembla ser que Toronto i Chicago s'enduran el gat a l'aigua en aquests casos. I sobretot, Aitor, el que pot passar aquesta matinada és un rècord històric de la NBA.
Doncs sí, el rècord històric de...
Dels Sixers?
Dels Sixers, perdó, que ara no recordava, m'has canviat aquí, m'has passat de la part alta de la classificació a la part baixa, que serien de derrotes consecutives.
Fins a 26, si perd davant Houston Rockets.
Fa mal, eh? Fa mal la dada, eh?
L'anterior rècord el té Cleveland Cavaliers amb aquestes 26 derrotes consecutives. És a dir, espectacular.
I Houston, que és un equip que doncs, no convida a sorpreses, tampoc, eh?
Sens dubte que creiem, apostem perquè perdran. I després tenen el partit davant Pistons, que si perden aquest partit ja definitivament seran el pitjor equip de la història de
NBA. Totes. I a l'oest com està la cosa? Perquè Spurs també el seu aire, el seu rotllo.
Portem 3 setmanes consecutives, Aitor, parlant del gran nivell dels Spurs. Ja en duen 15 victòries consecutives i sembla que no tingui fre.
Sí, no tenen fre, i jo crec que la lluita que hi haurà als playoffs de l'oest per entrar en aquesta última posició, la vuitena posició entre Memphis, Phoenix, Dallas, serà espectacular. I vigilem en Portland, que havia estat la sorpresa fins ara, que està començant a caure, ja està a un partit de Golden State i a un partit de Memphis.
És a dir, 5 equips separats per tan sols 2 victòries i un d'ells quedarà fora. Per tant,
es preveu això també mogudet, eh?
I sobretot es premien les dinàmiques positives i negatives, perquè Portland va en dinàmica negativa amb la baixa de la Marcus Aldridge, i Dallas, Phoenix i Memphis van cap amunt. Per tant, veurem.
Veurem què acaba passant. Us sembla que parlem del March Madness un dijous més? Perquè ens va agradar i molt, la setmana passada.
Ja ho diu el nom, la bogeria, i no va decepcionar, sobretot amb sorpreses i de les grosses en la primera ronda, i tot, sobretot l'eliminació de Duke.
Sí, l'eliminació de Duke, de Jabari Parker i Ronnie Hood, que Ronnie Hood ha confirmat que es presentarà al draft, Jabari Parker encara no ho sabem, I bé, també que hi ha Syracuse i Ohio State contra equips més dèbils com, com Dayton, i Kansas contra Stanford, la Kansas de Wiggins, no el ciclista, sinó el jugador de
el
bàsquet.
El jugador i futurible número 1 també del draft, exacte.
I bé, ens quedem sense dos dels grans noms que parlàvem la setmana passada, que serien segurament entre els tres primers del pròxim draft.
I Marcus Smart també.
I Marcus Smart també va caure, i sí que queda Julius Randle de Kentucky.
I pel Sweet 16, que comença avui, per cert, Aitor, quins partits destacaries?
Doncs jo destacaria el Florida-UCLA, el Virginia-Michigan State i, sobretot, el Baylor-Wisconsin. Segurament és un partit amb molt poc nom per la gent que no conegui el bàsquet universitari, és a dir, no estem parlant de les North Carolina, de la Duke, però Baylor ve guanyant els partits de més de 10 punts en aquest March Madness i vem un final de temporada espectacular.
I ara, bé, creieu que bé, les apostes canvien molt de l'inici ara o la cosa també segueix per allà mateix després d'haver vist alguns partits?
Ha canviat perquè ja ningú té el bracket correcte per, bàsicament per aquesta eliminatòria que jugarà, que és Dayton-Stanford, que juga, que és la primera eliminatòria d'avui a les 12:15. Però jo crec que el gran favorit de tothom, que era Michigan State, segueix el torneig i crec que jo segueixo apostant per equip guanyador.
Des de l'altra banda del quadre podem dir també que Arizona també està molt fort i per tant doncs, jo crec que apostaríem per aquesta final entre Michigan State i Arizona.
Bé, doncs veurem què acaba passant en aquest March Madness i on també hi ha molta bogeria és a l'Eurolliga, nois, eh?
Demà tenim partit al Palau entre 8:45, entre el Barça i el Panathinaikos. El Barça ja ha classificat matemàticament, però s'ha d'assegurar el primer lloc, amb una victòria ho aconseguiria, o també amb la derrota de
l'Armani,
que té un partit complicat a la pista del Fenerbahçe. I hem hagut destacar una sèrie de claus a Aitor del Panathinaikos que caldrà controlar si el Barça es vol endur el partit.
Bé, la gent que li agradi el bàsquet no fa falta que digui res de Diamantidis perquè l'hem vist i l'hem revist contra
el
Barça.
I l'hem patit.
Però jo destacaria sobretot la figura de Bramos, un jugador que ve d'anotar 23 punts i que a mi em recorda una miqueta la figura d'Oleson. Si l'haguéssim de definir, un jugador que tira molt bé des de fora, que pot defensar, ràpid, exterior... És a dir, jo crec que el duel Bramos-Oleson, que segurament es defensaran un o l'altre, serà interessant.
Matxulis també és un home a tenir en compte, molt bon tirador de 3, un 3 molt alt també, o sigui que Papanicolau caldrà que vagi en compte, i també destacar la versatilitat dels seus 4, tant Gis com Fotsis, són homes que poden tirar de 3 i sobretot l'Orbeck patirà perquè és un pèl més lent que ells. I bé, veurem com ho defensen. I destacar també que torna un vell conegut, tot i que no va triomfar massa aquí al Palau Blaugrana, com és Roko Wikić en la posició de base.
Un clàssic també del bàsquet europeu. I, nois, el Madrid juga avui a la pista del Maccabi. Partit important, ja per anar acabant.
Un Madrid que, recordeu la setmana passada, que vam dir que havia de guanyar 14 o més per assegurar-se el liderat, i ho va fer davant del CSKA. Ara mateix els dos comparteixen liderat a la classificació. El Madrid és líder pel bàsquet global a Baraix i el Madrid té un partit complicat a la pista de Maccabi de Tel Aviv, que és tercer classificat. Juguen avui i bé, doncs a les 8:05, i veurem doncs què depara aquest partit a Tel Aviv. Sens dubte serà molt complicat.
N'estarem molt atents, sens dubte, que sí. Nois, no sé si voleu afegir alguna cosa més, si no ja ho deixaríem pel proper dijous, vosaltres
del tema,
mateixos.
Del tema NCAA, dic que ja dilluns ja coneixerem la Final Four, perquè es juga tot entre dijous i diumenge.
Correcte.
I la setmana que ve us portarem...
La Final Four, ja,
La Final Four, i bé, expectants per a veure què passa de cara a aquest Sweet 16.
I tant que sí. Doncs bé... Ferran Romeu, Aitor Fuster, moltíssimes gràcies. Us seguim escoltant també el podcast NBA 305 i ens emplacem també a que torneu la setmana que ve, el proper dijous.
I amb un altre document sonor d'aquests del micro, que m'ha molat molt.
Intentarem portar-vos algun d'aquest estil.
Molt bé, fins la setmana que
ve. Vinga, una abraçada.
Adéu.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila.
Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal entrar als anals de la història.
Golcat, el millor del futbol català.
Es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
Vinga, i comencem aquesta secció de Golcat en aquest dijous, com sempre, protagonisme per al futbol català, el futbol de casa, el futbol modest, que ens deia el Sergi Vargas la setmana anterior, i avui tenim per parlar-ne de tot plegat un dels promotors d'aquest espai web de Golcat, el Gonzalo de Mero. El saludem ja. Gonzalo, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, David. Què tal?
Bé, molt bé, molt bé. Aquí amb ganes de parlar del futbol català i, a més, d'una nova iniciativa que ha sorgit a Golcat. Explica una miqueta, perquè això va de vídeos, va de Twitter, de Facebook, de pàgina web. Esteu a l'última.
Sí, sí, sí. La veritat, David, que últimament estem que no parem. Ens va venir una empresa austríaca, una televisió professional d'Àustria, va contactar amb nosaltres, simplement, i ens van dir que van fer un estudi de mercat sobre el futbol català, que es volien introduir al món del futbol català. Ens van contactar i portem, una setmana i mitja de prova pilot. És una televisió que es diu Jawoy.
Correcte, Jawoy.
S'ha registrat la marca Jawoy Cat aquí a Catalunya. Diguéssim, la marca ara mateix és un perfil de Twitter i la centralitat està en la pàgina web, que es diu jawoy.tv. I ara mateix, ja et dic, portem setmana i mitja de prova pilot, que consisteix bàsicament en gravar partits en directe i penjar els gols i les ocasions més clares a Twitter en un minut i mig, dos, tres minuts, com a molt, depèn del camp i depèn de la connexió a internet que hi hagi en aquell moment en el camp de futbol en concret. De moment portem dues proves, una va ser el dissabte en el partit entre els Sitges i el Juventud 25 de setembre, i el diumenge va ser en tot un partidàs gran com l'Europa Rubí, que va finalitzar amb 1-0. Ara mateix el que estem oferint a través de golcat.com i a través de jawoy.tv és que els usuaris de Twitter, tant de Golcat com de Jawoy, poden veure els gols i les ocasions més clares gairebé de manera instantània. És a dir, si per exemple el gol de Roberto Camacho aquest cap de setmana al camp de l'Europa, els nostres seguidors de Twitter van poder veure el gol en 3 minuts. Jo crec que això és com t'ho diria,
immediatesa absoluta, eh?
Sí, sí, jo crec que és una innovació i un bombasso total i absolut, que la gent, molta gent, molts aficionats que estan mirant el partit o estan seguint el partit, ja sigui a Twitter, a Facebook, on sigui, puguin veure un gol quasi en temps real, jo crec que és un bombasso per tothom.
I fins i tot, Lalo, sorgeix l'ocasió de poder veure la repetició, no? Aquells que estan a la grada o a casa, que hi ha aquest dubte de si era fora de joc o no, fins i tot podrien aprofitar aquesta eina per sortir-ne de dubtes, vaja.
Exacte, exacte. Aquest és el principal avantatge. El que tenim nosaltres amb jawoy.tv és que es penja un clip de 20 segons i poden veure, per exemple, mira, ara que m'ho dius, Marc, va haver-hi un gol anul·lat a l'Europa i la gent va poder veure si el gol havia estat ben anul·lat o no estava ben anul·lat per fora del joc de Javi Sánchez. Clar, això és una innovació tecnològica de primer ordre, crec jo.
Per tant, la relació que hi ha entre Golcat i Jawoy.tv, que ara mateix estem a dins i estem veient algunes jugades d'aquest Europa Rubí, la relació es basa en que a través dels tuits o dels partits que feu a Golcat podreu veure tothom imatges del partit gairebé a l'instant, des de Twitter.
Exacte, exacte, exacte. Ara mateix estem treballant de manera que la gent entri directament al link, però que aquest vídeo s'insereixi directament, s'inserti directament dins del mateix tuit, de manera que tu, en el mateix tuit, només li donis el play i vegis la jugada. Clar, ara mateix portem setmana i mitja de prova pilot. Això ho anirem perfeccionant, anirem fent més partits, però crec que la gent, de moment, la gent ens ha rebut amb aquesta innovació tecnològica oberta de braços. És una innovació brutal per la gent. Tothom, i hem rebut comentaris aquest cap de setmana dient, amb la sorpresa de dir, qui és això? Què estan fent? Estic veient el gol de Roberto Camacho 3 minuts després de que em diguessin que ha marcat. És a dir,
si això, Gonzalo, ja és complicat a primera divisió, per qui no pot veure un partit, veure el gol 3 minuts després per temes de drets i altres coses, també és veritat, però ja és complicat de per si, quan un no pot seguir un partit per televisió, veure els 3 minuts aquell gol, doncs imagina't, és molt més complicat fer-ho en el futbol modest, i des d'aquí doncs ho esteu aconseguint, i des d'aquí doncs l'enhorabona per arribar a aquest acord, podríem dir, amb Jawoy Televisió, per fer més gran el futbol català, Gonzalo, de veritat, que enhorabona.
Sí, sí, no, moltes gràcies, David. Nosaltres juguem amb aquest avantatge de que no hi ha drets i que la gent realment està interessada en l'equip i crec que és un avantatge el fet de poder-ho veure en dos o tres minuts. Crec que és una innovació, ja no només a nivell del futbol, sinó a nivell de tot no només a nivell de futbol català, volia dir, sinó a nivell d'innovació tecnològica aplicada al món de l'esport. Mm-hmm.
I tant que sí. Per cert, de cara a aquest proper cap de setmana, teniu ja previst algun partit per oferir en aquesta modalitat o encara està pendent de tancar-se l'agenda de Golcat?
En principi, volíem veure de fer el dissabte el derbi del Sant Feliuenc contra el Castelldefels. Encara ho hem d'estudiar, no, no hi ha cap partit tancat perquè depèn de la disponibilitat dels càmeres que tenim ara mateix. I el diumenge ens agradaria fer el Muntanyès a Terrassa, que és el partit de tercera d'aquest cap de setmana.
Sí, sí.
Si tenim aquests partits, jo crec que bé, assentarem molt més la proposta tecnològica que tenim ara mateix al Golcat.
Ara parlaves del Muntanyesa i del Terrassa, per fer una miqueta també de repàs amb el Gonzalo de com estan aquestes categories que tracteu a Golcat. Ara tornem a segona B, però tercera, una de les que té més emoció a la zona alta, amb aquesta Muntanyesa amb 59 punts, Europa 55, Cornellà 55, Ascó 54, Terrassa 53, Rubí, Palamós també amb 53. Quina passada, com està la tercera divisió a la zona alta.
És una barbaritat. Si et fixes, aquest cap de setmana, el Carles García, a la seva crònica, resumia la crònica de tercera divisió com supertercera, i jo estic totalment d'acord. És a dir, ara mateix tenim 7 equips amb possibilitats molt reals de ficar-se al play-off, i a partir de la jornada, sens dubte, aquest Muntanyès a Terrassa. És a dir, el líder contra, jo diria que no l'etern aspirant, però un club que...
Que sempre està allà, sí, sí.
Disculpa?
Que sempre estan allà, els de Terrassa, vull dir, són un equip d'identitats en aquesta tercera divisió.
Sí, i tant. Però més que per pressupost, també per història, és un equip que ha d'estar allà. I sobretot si volen donar... El que els hi va faltar l'any passat va ser aquell cop damunt la taula que no van fer, i el millor partit que tenen per donar aquest cop damunt la taula és, sens dubte, el camp del líder. Ara mateix el tenen a 6 punts, i si guanyen es ficarien directament a play-off. Serà tot un partidàs, segur.
Venen de guanyar els agarencs 5-1 a la Rapitenca, una Rapitenca que, per trobar-la, hem d'anar fins a la zona de baix, la zona vermella, una zona vermella ocupada ara per la pròpia Rapitenca, per als de Sant Carles de la Ràpita, pel Vilassar de Mar i la Grama. Per cert, aquesta setmana mogudeta a Vilassar de Mar, Gonzalo?
Sí, la veritat és que sí. Hi ha hagut, per la gent que som del Maresme, ha sigut molt moguda, sobretot pel tema de la destitució del Toni Fuentes, perquè pràcticament ningú se l'esperava dins del Vilassar de Mar, i ara amb l'alternativa del Toni Romero. Jo mai em fico en temes esportius, però no sé fins quin punt el fet de contractar un entrenador a falta de 9 jornades perquè acabi la Lliga pot incentivar algun tipus de reacció, sobretot tenint en compte els equips de Toni Fuentes, que són unes plantilles molt unides i molt identificades amb la manera de ser i amb la manera de jugar del Toni Fuentes.
Bueno, veurem què passa amb aquesta tercera divisió. Pel que fa a segona B, anem molt breument a recordar que el Llagostera és qui està manant a la zona alta, amb l'Atlètic Balears, amb l'Hospitalet, amb l'Alcoyano, i el Lleida, que també està allà propet, Gonzalo?
Sí. Jo et voldria destacar, David, sobretot el partit de la jornada, sens dubtes, el derbi gironí entre Olot i Llagostera, i més que res pel tema esportiu, és més protagonista per temes extraesportius. Aquesta setmana hi ha hagut una miqueta de polèmica, sobretot pels preus que ha fixat la Unió Esportiva Olot de cara al partit contra la Llagostera. Són 28 euros de tribuna, és un partit de segona divisió B. Per exemple, aquest cap de setmana el propi Sabadell va començar amb una iniciativa per la qual tu podies veure un partit de segona A per només 5 euros.
Sí, correcte. Sí.
Clar.
O per exemple, en el dia d'ahir dimecres podies anar a veure el Barça-Celta per només 19 euros. També és un altre exemple.
Exacte. És l'eterna polèmica del futbol català, i una de les causes, sobretot, i d'això en podríem fer molts programes, sobre el tema del preu de les entrades dins del món del futbol català. Una entrada de segona B, per molt que sigui tribuna i un camp tan maco com el d'Olot, 28 euros em sembla una exageració, sobretot quan la gent vol que el futbol català s'allunyi una mica de la política de preus de la LFP. Mm-hmm. Si tu fiques aquests preus a segona B, està clar que molt poca gent de Llagostera pujarà cap a Olot. Jo crec que és una mesura dissuasòria cap a l'aficionat del Llagostera perquè no pugi a Olot. Això està clar.
Precisament una persona relacionada amb el Llagostera com l'Àngel Garreta, una vegada vaig llegir un article seu parlant del tema de les entrades i dels preus. En fi, algun dia en parlarem de tot plegat. Li volem donar de nou les gràcies al Gonzalo per haver estat amb nosaltres en aquest espai Golcat, donant-nos l'última hora sobre la segona B i la tercera, les més mediàtiques, i sobretot donant-nos l'última hora sobre una nova iniciativa, aquesta de Jaguar TV, a l'última Golcat, en aquests vídeos a última hora, en el mateix partit oferint imatges. Gonzalo, enhorabona per aquesta iniciativa i per estar les 24 hores i els 7 dies de la setmana, que és un dels vostres eslògans, informant sobre el futbol català.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, David i Marc. Que vagi molt bé.
Adéu-siau, Lalo, una abraçada.
Adéu, que vagi bé.
L'agenda del dia.
Doncs vinga, estem arribats al final d'una nova edició d'aquest Zona Mixta, avui dijous dia 27 de març. David, que també ens deixa esdeveniments força interessants.
Home, sí, la Lliga BBVA està en el seu màxim apogeo, final de temporada ja, i amb partits intersetmanals perquè hi ha Mundial aquest any. Avui moltíssims partits, fins a 4. Real Societat Valladolid, Getafe Villarreal, aquests a les 8, més tard a les 10, Almeria València, i abans Real Betis. El Betis, una de les últimes bales ja,
Sens dubte que sí.
Sèrie A, també. Tenim l'Inter de Milà Udinese, Copa Mundial Femenina, l'Albert Giménez n'estarà molt pendent, Venezuela-Canadà, partidars, atenció, i el Ghana-Itàlia, que és d'aquests partits que no cal veure perquè Ghana-Itàlia segur.
Molt bé, molt bona broma. Em sembla que no l'havia escoltat mai, aquesta.
Oi que no?
D'altra banda, també partit de futbol sala entre Barça-Losport i Omacon-Saragossa, 3:15 de la nit, el Masters 1000 de Miami a partir de les 6 de la tarda, des de ja també la Volta Ciclista a Catalunya, la quarta etapa, la segona de muntanya entre Alp i Vallter.
Com baixa
el nivell.
Sí,
i aquests partits d'Eurolliga, el Maccabi Real Madrid, l'Unicaixa Olympiacos, l'Efes, l'Anadolu Efes, Laboral Kutxa, a la NBA avui Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers,
Kutxa, que nos quedamos sin tiempo,
la NCAA, i també els entrenaments del Gran Premi de Malàsia.
Bueno,
Kutxa Metunen, volvem a mañana.
Sí, quin accent, tu? Vinga, tu, sevillano,
sevillano. Seguirem treballant, va, vinga, adéu-siau.
Fins demà,
una abraçada.
Adéu.